A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Teoria de dinàmiques de l'espai íntim Miralls. És el nom del llibre que ha publicat o han publicat Joaquim Domínguez a una plataforma que es diu Bubok i que doncs es pot descarregar gratuïta i lliurement i que es pot llegir. Joaquim Domínguez, periodista, company, bon dia.
Hola, bon dia.
Teoria de dinàmiques de l'espai íntim Miralls. En Joaquim ens ha dit, per presentar una miqueta de què va tot, què us sembla si llegim un fragment?
Això mateix.
Doncs llegim un fragment.
D'acord. Des de la mort de l'Albert, li resultava difícil i fins i tot molest aclocar els ulls. S'acabava de posar el pijama feia uns minuts i encara no s'havia cobert amb els llençols. Recte en horitzontal com una estaca, es mantenia immòbil, provant de distreure's amb poques soltades per veure si així li venia la son. Però res, el desassossec que sentia la tenia paralitzada. Per molt que s'hi esforçava, no hi havia manera. Intuïa que apagar el llum seria la més antinatural de les solucions, que si així ho feia, les hores d'esbatllada cada nit en serien més. Així, es dedicava a acariciar la textura de seda artificial sobre la qual reposava, el dolç cobrellit de tons suaus, rosacis i blau cel predominants, o a comptar els pocs cotxes que sentia passar per la carretera, mentalment, com si fossin ovelles tot saltant un mur. O, en canvi, dedicava l'insomni a tasques més transcendents, com llegir-se un superpop endarrerit. Tot això, per sort, cada cop amb més suport, amb el temor a la mort dissipant-se i fins a embolcallar-se amb els llençols, tancar l'interruptor i adormir-se serenament. La metamorfosi de Júlia, primera versió, pàgines 115-116.
Déu-n'hi-do. És l'explicació d'un insomni amb un superpop perquè al mig, que ens ha fet molta gràcia.
Sí.
Això del superpop té un punt.
És que, no, i té una explicació.
Sí, veure,
aquest fragment de la novel·la fa referència a uns fets o a una novel·la, dins de la novel·la, que transcorre a finals dels anys 80. Mm-hmm. La protagonista és un adolescent i fa el que alguns adolescents feien en aquella època, que era això, fullejar el superpop.
Mm-hmm. Joaquim Domínguez aquí ha fet un exercici, oi?
Sí.
Un exercici que, a més, pel que ens comentaves, ha tingut una llarga gestació.
Sí. Sí. Un exercici, podríem dir, de paciència. És a dir, abans comentaves tu, hem escrit, aquest llibre podríem dir que ha estat escrit a quatre mans per un amic, un antic amic meu de la facultat que es diu Martí Spittler i Forns. De fet, sí, aneu a buscar el llibre, aquest llibre està a la plataforma Bubok.es, però també el podeu fer com tot en aquest món, allò, buscar a Sant Google, posar Joaquim Domínguez Montornès i també ho trobareu. Doncs aquest llibre va ser una idea que vam treballar amb un antic company de facultat, que es diu Martí Spittler i Forns, que quan amb els temps aquells de la facultat ens agradava molt tot el que era l'experimental, tot el que era el joc amb diversos gèneres, però també filosofar molt. Ell posteriorment va fer filosofia i vaig perdre el contacte. I fruit de totes aquestes ganes de jugar amb tot això, amb fer calaixos de sastre, amb fer pensar a la gent i en pensar nosaltres també, al cap d'uns anys, en retrobar-nos, va sortir el que ha sortit. Ell inicialment el que volia era fer una trilogia filosòfica espessa a l'estil d'un autor que ens agrada molt a tots dos, que es diu Peter Sloterdijk. És un filòsof alemany que la seva obra capdalt, o una de les seves obres capdalt, és la trilogia Esferes. Ell volia fer doncs el mateix, una trilogia com Esferes, doncs d'unes 3.000 pàgines. Clar, jo li vaig dir, escolta, la trilogia res, o sigui, mirem de fer una altra cosa. Al final, després de parlar-ho i de debatre-ho molt, vam acabar fent el que ha acabat sortint, que és doncs això, intentant portar el lector a un joc de que s'esforci i de que jugui amb el que nosaltres li proposem, doncs al final de la trilogia, és a dir, la persona que es descarregui aquest llibre, el que es trobarà serà primer es trobarà un conte, que és una mena de preparatori de, del que ve a continuació, després es trobarà el llibre pròpiament que el signa el Martí Spindler i Forns, tot seguit una presentació que el signa un pròleg que el signa el Negre. El Negre no cal dir que el Negre sóc jo, és a dir,
un homenatge cosa... als negres,
als negres que escriuen,
als negres de la literatura, cuidado, no té res a veure amb el racisme.
Ah, aquí està, aquí està. I llavors ja tot seguit doncs el llibre pròpiament, la presentació d'ell, de la fitxa de l'autor, que podem trobar en qualsevol llibre, i el llibre. Que el llibre, doncs això, que ningú s'estranyi, allò de dir, ostres, això comença per la pàgina 879, no, dic un número, però és 800 i alguna cosa, però és això, és... Tu comences a llegir un llibre que de fet és el final d'una gran trilogia i tant... t'has d'imaginar el que hi ha hagut abans. Aquest és un dels jocs que proposem per aquest llibre.
Per tant, heu jugat força a... i és un dels detalls que probablement el lector s'hi trobarà. Aquesta numeració de pàgines especial.
Sí. Sí.
Que comença doncs, molt, molt avançat. Heu estalviat, o has estalviat, al lector, gràcies a la teva insistència, doncs, la part espessa anterior.
Sí, sí, sí. Sí, jo aquí vull aclarir una cosa que potser no cal que l'aclareixi per tot el que he explicat, però bé, l'aclareixo perquè hi ha gent que diu, ostres, teoria de dinàmiques de l'espai íntim, miralls. Això té pinta de ser una cosa espessa i no és narrativa. És moltes coses, però en tot cas no és un assaig filosòfic, o sigui que la gent s'ho llegeixi amb calma i que s'ho llegeixi com acostumem a llegir la narrativa, no? amb esperit obert i bé, amb ànims d'entretenir-se lleugerament, perquè té, diguéssim, dos nivells de lectura, o almenys aquesta és la intenció, no? Un nivell de lectura, doncs això, d'una història que juga amb la metaliteratura, amb jugar amb gèneres diferents, però amb explicar al final el que està explicant, o sigui, el que li està passant amb l'autor o autors, val? Juga amb això, però després, evidentment, també té el nivell de lectura més profund, que és aquest, no? Com que estàs trossejant molt la informació i hi ha fragments que són molt d'assaig, doncs de fer pensar, no? De fer pensar sobre moltes coses, fer pensar sobre la creació, fer pensar sobre el tema de fons de la trilogia, que és això, és l'espai íntim, l'espai íntim entès com la psicologia, com si diguéssim el que fem és ficar una càmera dins de la psique d'una persona qualsevol, i què és el que sent, què és el que li passa quan està fent el seu dia a dia normal i corrent, no? Una mica la intenció és aquesta. Però bé, què és això, no? O sigui, es pot llegir, es pot agafar per les dues bandes.
La translació en paraules d'aquest sentiment, d'aquestes sensacions, d'aquest espai íntim, també ha de ser un exercici complex, no?
És molt complicat, sí. Sí, sí, realment és molt complicat. Jo tinc un amic que em deia... una mica, que a més és molt, molt admirador del llibre, em deia, diu, m'agrada perquè per una banda despulles la intimitat, és a dir, hi ha fragments en els quals doncs això, s'utilitza la primera persona del singular i s'expressen sentiments que potser no acostumen a expressar, però es convida a això, no? Es convida a la gent a despullar-se i a fer-se la pregunta de fins a quin punt val la pena o no val la pena quan estem sentint alguna cosa compartir-la encara que allò no ens porti enlloc, val? Això per una banda, però per una altra banda, com que també jugo amb l'assaig, també hi ha un distanciament, no? Llavors aquest amic em deia, clar, és que fas això, no? O sigui, de cop despulles, però de cop saltes i et distancies molt i estàs ensenyant allò com si fos un objecte d'estudi científic, no? I és la manera amb la qual intento explicar la intimitat, jugar amb el que és el tema de fons de la intimitat. Després hi ha un altre tema, que és el que comentava en aquesta lectura més superficial, que és el fracàs. Val? Aquí no vull avançar massa cosa perquè potser li trauria misteri a la novel·la, però parla una mica d'això, parla del fracàs creatiu i parla també del fracàs personal, clar. Uh-huh. I de com afrontar les dues coses.
D'acord. Per tant, no és autoajuda, no és filosofia, no és novel·la en si d'aquella lineal, però és una miqueta de tot.
És una mica de tot. És una mica, el que deia, és metanovel·la, és antinovel·la. Uh-huh. O sigui, no només jugo amb fer un text reflexiu que que contraposi textos de creació amb textos que parlen sobre la creació del que s'està creant, sinó que també jugo a un exercici una mica punk, per dir-ho d'alguna manera, de posar contra les cordes el mateix text i d'esgarrar-lo, de trencar-lo, no? O sigui, intento anar al màxim en aquest sentit.
Se li demana, per tant, al lector una certa implicació en el que està llegint.
Sí.
No és,
sí.
Perquè ens entenguem, no és de fàcil lectura.
És el que et deia, jo m'he trobat amb la sorpresa que la idea inicial era que no fos de fàcil lectura, que la gent hi pensés, no? Però després sempre et trobes amb gent que són unes autèntiques màquines i que t'ho llegeixen en un cap de setmana o en dues tardes i parles amb ells i veus que sí, que ho han entès. O sigui que això a vegades també és una qüestió de... I ara parlo en general, no parlo només del nostre llibre... Depèn del bagatge que tingui cadascú i de si connectes o no connectes i fins a quin punt connectes amb la sensibilitat de l'autor, dels autors, en aquest cas, no?
És difícil escriure a quatre mans?
Sí. Sí, t'has de barallar molt. Per sort aquí va quedar clar a determinat punt que com que ell era una persona que ell ha escrit sobre filosofia en publicacions especialitzades amb no gaire sort, va estar estudiant, això no ho he comentat al principi, a la Universitat de Karlsruhe, que era d'on era catedràtic aquest filòsof, el Peter Sloterdijk, però no té la vena literària, no, i no està acostumat a escriure. Llavors va quedar clar a partir de cert moment que sí, que moltes de les idees les posava ell en conjunció amb mi, però que a l'hora d'escriure el que escrivia era allò, i que evidentment jo li passava, ell s'ho repassava i em deia, escolta, aquí hem de fotre més canya, això ho hem de retallar, coses d'aquestes. Uh-huh. Però va quedar ben clar quina era com es repartien les tasques.
A veure, hi ha molta part personal en aquest llibre?
Hi ha part personal, però amb això m'he intentat que no sigui una obra, per part de cap dels dos, autobiogràfica, ni que sigui unes memòries. Però sí, però efectivament existeix part personal. Jo, per exemple, per part meva, no tant com a periodista, sinó com a persona que té aquest vici, diguem-ne, he posat també cosa personal d'altra gent. Que això, a veure, això ja acostuma a passar, eh? O sigui, a vegades es diu que els escriptors són, la gent que escriu són com vampirs, no? Allò, tu vas pel món, escoltes intimitats de la gent i llavors agafes i les trasllades en el que escrius, no? Doncs existeix això, amb la voluntat que d'alguna manera al final el que s'explica no és, tot i que es pot arribar a pensar exactament una història complexa que li passa a un personatge, sinó que és una història que li passa, o millor dit, un conjunt d'històries que li passa a un íntim abstracte qualsevol. O sigui, no pretenem que el lector digui, ah, estem parlant de tal. No. El que pretenem és això. De fet, el que es presenta és el protagonista, per dir-ho d'alguna manera, no té nom. O sigui, el protagonista o protagonistes, potser aquí he avançat una mica massa, però diguéssim que la idea d'entrada és això, que com que tot està trencat, tot està escapçat, que es pensi que això, que no és que hi ha un protagonista, sinó que hi ha una sèrie de protagonistes o un protagonista abstracte. És això, no? Mm-hmm. Sé que potser ho he liat una mica, però ja es tracta d'això. Sí.
La manera és descarregar el llibre.
Ah, aquí està. I entrar i intentar de descobrir el misteri, que és, uh-huh. Però això és el que passa en qualsevol llibre. Clar.
I quan el vas penjar? Joaquim?
Aquell llibre el vaig penjar em sembla que va ser el dia 13 d'abril, si no m'equivoco.
13 d'abril.
Sí.
En una plataforma gratuïta.
Sí.
Aquest llibre ha intentat sortir per algun lloc per ser escrit?
Sí. Aquest llibre, com passa molta gent que escriu, doncs, ha passat el seu periple per concursos, i finalment va passar per un concurs que s'organitza a Girona, que és el Premi Josep Maria Casero, i que aquest certament té la virtut de que no només diuen al final doncs qui ha sigut el guanyador i el finalista, sinó que fan una mica publiquen l'acte del jurat, I el jurat, doncs clar, va dient, mira, doncs aquestes obres s'han preseleccionat, i després d'aquesta preselecció s'ha fet una altra preselecció més ajustada, i al final de tot això n'ha quedat aquest guanyador i aquest finalista. Doncs bé, va ser un llibre que va estar a punt de quedar finalista, va quedar en una bona posició. Ara bé, després de tot aquest periple, una mica entenent nosaltres, també fent la reflexió, que és un llibre que no és gens comercial, el que vam pensar era que potser el més pràctic existint aquesta mena de plataformes era penjar-ho a internet. També perquè, a veure, el temps passa, ell té els seus projectes, jo tinc els meus, jo ara mateix estic acabant d'escriure una altra novel·la, uh-huh. I també és allò que dius, mira, penja-ho ja, i que la gent s'ho faci seu, que al final és del que es tracta, que la gent agafi aquest llibre o el que sigui, i faci les seves interpretacions i les seves càbales, i acabi dient coses que dius, ostres, jo això no és el que volia dir, però bueno, això és l'acte creatiu, no? Tu comences fent una cosa amb molt de sentit per tu, i després ho agafa la gent i li acaba donant un altre sentit, però bé. És la màgia de la literatura i de l'art en general, eh?
I en aquest cas, a més, el fet d'haver-hi una plataforma a internet pel mig, probablement més possibilitat de feedback per part dels lectors.
Sí. A veure, de totes maneres, existeix possibilitat de feedback, però de totes maneres a mi el feedback que m'ha arribat fins ara és feedback de carrer.
Correcte, o sigui, personal.
Personal.
Joaquim, sí. Escolta, que vaig mirar-me tal.
Ah, això mateix, mm-hmm. Això mateix. Sí.
I com va aquest feedback?
A veure, el feedback d'a partir, perquè jo tinc molt de feedback d'abans de publicar a Book.es. A partir d'haver publicat el llibre, el que m'han dit és que, bueno, m'han felicitat, no? Perquè m'han dit, mira, les primeres versions eren molt complexes, però aquesta altra és veritat que has aconseguit, per una banda, no entrar tan a palo seco en el llibre. És a dir, jo les primeres versions del llibre de Comú Acord amb el Martí, el que fèiem era començar amb les conclusions de la trilogia, i clar, era allò, bueno, la gent començava a llegir i diu, què ens està explicant aquest, no? O sigui, què és això? O sigui, amb formulacions, amb un llenguatge molt, molt abstracte, molt, molt especialitzat, i bé, per tranquil·litzar la gent, el que he de dir és que prèviament això, que també existeix en la darrera versió, el que hi ha són uns textos preparatoris més de narrativa clàssica, i que, doncs això, que pel que m'ha dit aquesta persona que s'ha llegit aquesta darrera versió i que es va llegir les anteriors, doncs que això, que entra fàcil. I després també al final arrodoneixo la conclusió de les trames que hi ha, perquè s'agraeix, no? Allò que tu acabis llegint un llibre i vegis que unes històries que s'han anat apuntant a pinzellades, però que es van veient al final, doncs tinguin una conclusió no tan oberta com la que tenien en versions anteriors. Uh-huh. O sigui, que això d'alguna manera facilita el que comentava al principi, no? Que és la intenció final. La intenció inicial era que fos un llibre de feixuc i que fos el lector el que s'hi barallés amb ell, no? La intenció final és, si t'hi vols barallar, t'hi pots barallar. Si tu vols llegir com una història sobre això, sobre el fracàs literari, el fracàs personal i com afrontar-lo, també t'ho pots llegir, i té d'aquella manera principi, nus i desenllaç, d'aquella manera.
És el que anava a dir, és a dir, partíem del trencament absolut en la dinàmica de la literatura clàssica, allò, inici, nus, desenllaç. L'heu descafeinat en principi aquest trencament perquè no sigui tan amargant, sí, pel lector, i que sigui una miqueta més, l'heu endolcit.
Clar, clar, perquè a més clar, tu em preguntes reaccions, no? També l'única reacció que he tingut, clar, és que és molt, el 13 d'abril sembla que sigui fa dies, sí, però és que s'estem parant encara no fa un mes.
Sí, fa 15 dies. Sí,
jo m'estic trobant gent que m'està dient, sí, me l'he descarregat, me l'he de llegir. Això és el que més em trobo, no? Però clar, puc parlar de les crítiques anteriors, i clar, doncs sí, hi ha hagut gent que me l'ha deixat molt bé, però després, clar, després també troba gent que et diuen, escolta, és que no sé què m'estàs explicant. I després et diuen, escolta, hauries de llegir Borges, hauries de llegir tota una sèrie de Cortázar, i potser n'aprendries, i llavors jo potser ho entendria, jo que he llegit Cortázar o que he llegit Borges, doncs això m'ajudaria a entendre-ho millor, no? Això no t'ho acaben de dir, però és el que és el subtext del que et diuen, no? Allò de, és que has de llegir més d'aquestes coses, que de fet és el que vols tu, que vols fer tu, però a veure, jo el que hem volgut fer a la nostra manera, val? Et trobes aquest tipus de comentaris, no? Allò de, no ho entenc, i després l'altre tipus de comentari que et trobes, que això, bueno, és el que passa sempre quan un escriu, no? És que el que expliques no m'interessa. I dius, bé, per exemple, un comentari curiós que em van fer en aquest sentit, no? Van dir, diu això, una persona de uns 60 anys, no? Em va dir, és que, clar, parles d'uns conflictes, en el que és la part més narrativa, que clar, són coses que els hi passa a personatges d'uns 30 anys. I clar, a mi això no m'acaba d'interessar. Però clar, però donant-li la volta al mitjó, penso, home, lectors que tinguin, doncs això, 30, 40 anys, 50, o bueno, que potser siguin més grans, però que tinguin interès per aquesta edat, pels conflictes del principi de l'edat mitjana, per dir-ho d'alguna manera, doncs s'hi poden veure reflectits, o com a mínim poden sentir un cert interès amb el que s'hi explica. No? Però bé, això és una cosa que entenc que passa amb tot. Podria haver fet de novel·la històrica, i evidentment, doncs clar, hi haurà gent que et dirà, no, és que a mi la novel·la històrica no m'agrada, a mi m'agrada la novel·la d'introspecció psicològica. Doncs si t'agrada la novel·la d'introspecció psicològica, llegeix Teoria de dinàmiques de l'espai íntim miralls. No,
es ven clar. Més, la novel·la històrica que la introspecció
psicològica. Ja ho sé. Sí, això ho tinc claríssim.
Però l'objectiu final no era vendre res. L'objectiu final... No. Entenem que era abocar doncs, una necessitat d'escriure que, sí. A més, en Joaquim ha tingut durant molt de temps.
Sí. O sigui, l'objectiu final era compartir. Uh-huh. O sigui, tu vas escrivint amb la bona intenció de que això arribi a ser publicat i que s'ho llegeixi molta gent, després vas veient com va el tema i dius, bé, potser el que toca, ja que existeix això... és publicar-ho aquí, i així d'aquesta manera no només ho llegirà la gent que jo conegui i que li vagi passant, sinó que la gent que senti curiositat, que li arribi per la banda per on li arribi, doncs també s'ho pot descarregar i s'ho pot llegir. Sobre això he d'apuntar una cosa, que això també se'm pregunta, i és cert, amb aquest tipus d'editorials no només et pots descarregar el llibre, sinó que el pots encarregar. Jo és una opció que d'entrada no la vaig contemplar, i això ja va ser una decisió meva, perquè per una qüestió molt, molt, molt de calendari, molt tonta, que és que jo a mi feia il·lusió treure el llibre abans de Sant Jordi. Però se'm tirava el temps a sobre i no vaig ser a temps de fer una portada i contraportada en condicions. Llavors la meva intenció és fer una reedició properament, també a Bookbook.es, entrant de la mateixa manera, i que això, que la gent pugui optar entre descarregar-s'ho gratuïtament com ara, o bé encarregar-li a l'editorial digital que li portin via correu. Val? Els costos són els costos de producció i trasllat. És, uh-huh. És això. Això és una cosa que confio, doncs això, ara al mes de juny, molt tard del juliol, tenir-ho ja enllestit i fer-ho. Uh-huh.
Quan, tenint en compte que la teva feina és escriure, quan escrius, per, diguem, de motu propi?
Bé, és que com quan puc. A veure, jo he tingut la sort entre cometes durant molts anys que el mitjà en el qual treballo estem en un ERO de reducció de jornada. Uh-huh. Llavors això m'ha donat temps. A part d'això, doncs bé, tinc la sort entre cometes també que no tinc parella, no tinc crios, perquè a vegades això la gent t'ho diu, no? Oh, jo és que no, gent que li agrada escriure. M'agrada escriure, però clar, entre el treball, la família i tal. Doncs a veure, tinc la fortuna aquesta de que per sort he tingut temps per escriure. Però bé, temps no només per aquest motiu, sinó perquè, clar, estem parlant d'un projecte que neix fa gairebé 10 anys, O sigui que al final temps he tingut de sobre per escriure la novel·la, per reescriure-la de cara a concursos, per reescriure-la de cara a aquesta edició final i per escriure una altra que està en procés de reescriptura. O sigui que... I a veure, cadascú té els seus hobbies. És que escriure es pot considerar un hobby, jo no ho acabo de considerar un hobby, però bé, hi dedico el temps al que li agrada, i a mi és una cosa que escriure m'apassiona, i a més em permet escriure des d'una vessant que no és la pròpiament periodística, és una cosa que no té res a veure, tot i que segons com en aquell llibre faig periodisme de la intimitat. És el que comentava abans, aquest amic que em deia, no, no, és que hi ha moments que et distancies molt i ets molt fred, no? Doncs, bueno, aquí poso la part de periodisme. I després també hi ha algun fragment, que això és un fragment molt puntual, que hi ha periodisme. Hi ha una entrevista amb una psicòloga clínica que es diu Adelaide Morató, i bé, aquesta entrevista, doncs, és una entrevista pròpiament, que a més és una entrevista que jo jugo. Un altre dels jocs que plantejo és com que es dilueix la idea de l'autoria, doncs fins a quin punt el que escric o el que escrivim és obra meva o nostra, o aquí hi ha hagut plagi. El que comentava abans d'això, no? Quan parles de les intimitats i el que fas és vampirejar el que hi ha al teu entorn, no? O sigui, jo podria estar explicant la història d'algú que conec tota la història, i clar, i el llibre potser l'hauria de firmar ell, saps? És com quan dic, jo sóc el negre, som quatre autors, o potser el que hauria de realment signar és ell, saps? És una mica el joc que plantejo. Un dels jocs que plantejo.
Anava a dir, són molts jocs, eh?
Són molts jocs. Per això es diu miratge, també. Eh? Es diu miratge per dos motius. Un, perquè la idea inicial era la trilogia, doncs, cada llibre que tingués un subtítol. I el subtítol del tercer volum és miratge. Però després, és veritat que una cosa que el lector trobarà constantment en molts sentits és la idea de l'emmirallament. Un d'ells, bàsic, penso jo, és l'intent d'emmirallament del lector amb el text. I clar, això s'aconsegueix d'alguna manera posant-li dificultats amb el lector, no? I que s'impliqui, i que sigui ell el que acabi de completar els buits que hi ha, perquè és un llibre que té molts buits. O uns quants.
Doncs teories...
Teoria. No ets el primer que li passa, eh?
Teoria de dinàmiques de l'espai íntim. Miralls. Primera obra de Joaquim Domínguez i Montornès i Martí Spittler i Forns.
Que no té res a veure amb l'alcalde.
No té res a veure amb l'alcalde. L'acabem.
Sí.
Endavant.
I ara mateix el domina la mandra. No sap com explicar-s'ho. Potser no és això el que del cert vol explicar ara. O més aviat no calia embrancar-se en aventures tan ambicioses. Vol del cert sorprendre els altres? O potser el que busca és jugar i entretenir els pocs que el puguin entendre. És prematur encara per dir-s'ho amb claredat. Però sí, ja no contempla històries tancades. No es veu resseguint personatges definits en un arc que els transforma. No té cap necessitat de teixir misteris.
Es pot descarregar a Bubok.es. Joaquim Domínguez, moltíssimes gràcies. I molta sort amb aquesta i amb les properes.
Gràcies.